Ràdio Tiana, les notícies.
Una guia dona claus per afrontar casos de maltractament a persones grans al Maresme. La local ha parlat amb la cap de serveis socials municipals. Espectacular càrrega i transport d'una grua de grans dimensions pels carrers del centre de Tiana. Can Boter reinventa. Aquest cap de setmana comença a funcionar el nou espai a la mítica masia. Oferiran concerts i petits àpats sota el paraigües d'una associació. Acaba de veure la llum la guia territorial del Maresme per a l'actuació contra els maltractaments a les persones grans. Ara el Maresme és la tercera comarca de Catalunya que disposa d'aquest tipus de guia, que vol ser una eina que permeti als professionals que treballen i o estan en contacte amb les persones grans detectar, avaluar i intervenir davant de sospites d'abús, negligència o vulneració de drets. A la guia es distingeixen dos espais on les persones grans poden patir maltractaments, el domèstic i l'institucional, i estableix dos protocols d'actuació diferenciats. Però què s'entén per maltractament a una persona gran? Segons la Declaració de Toronto per a la Prevenció Global del Maltractament de Persones Grans, que és del 2002, és l'acció única o repetida o la manca d'una resposta adequada que causi danys o angoixa a una persona gran i que tingui lloc dins de qualsevol relació en la qual hi hagi una expectativa de confiança. Marta Serlabós, cap dels Serveis Socials Municipals de Tiana, explica què entén ella i el seu equip per maltractaments a gent gran.
Hi ha diversos tipus de maltractament a la gent gran, i és el físic és el que estem acostumats i és el que coneixem, i més per violència de gènere, que aquest precisament en gent gran no és dels més corrents. Després hi ha, n'hi ha molts, però un dels que més corrents seria el psicològic, és a dir, aquest abandonament indirecte, que a vegades tampoc no vol dir que sigui conscient o inconscientment, però que crea una gran soledat en els avis, i és que perquè bueno, l'entorn familiar va molt de bòlit, anem molt assent, i es fa el just i necessari, l'assistencial, però aquesta atenció més directa en l'avi, més de carinyo, més d'estar, més de tranquil·litat, això doncs ens costa molt més. I llavors això té una repercussió amb la soledat i amb aquest sentiment de fer nosa, de no estar, i doncs tot això repercuteix en el tema més de... És un maltractament subtil, psicològic, que té un efecte important i que a vegades doncs, no en som prou conscients.
Serlabós creu que la pròpia família, però també la societat en general, ha d'agafar consciència d'aquest greu problema que també se sol presentar en el pla econòmic.
Ens trobem amb molts avis que són els que han de col·laborar, precisament perquè amb tota la crisi doncs, molts dels fills s'han quedat a matur, llavors s'han utilitzat moltes pensions d'avis o avis que fan les mil i una per poder donar suport als fills en la seva situació. I bueno, també són abusos inconscients, abusos per les circumstàncies, però que molts avis pateixen una situació i que inclús a vegades són els propis avis que demanen i que ho fan i que s'ofereixen, doncs no puguem. I això els hi crea doncs, amb ells una angoixa, un malestar, i bueno, també seria un maltractament subtil.
Per als serveis socials municipals, afirma Marta Serlabós, l'atenció a la gent gran en general és prioritària i es vigila de forma molt especial per detectar-hi casos de maltractament.
Tenim bueno, com uns 400 avis que han passat per la llei de dependència, amb un estat o l'altre, i realment nosaltres donem tota una sèrie de serveis que el tema del maltractament evidentment està dintre i en un context de tots els recursos que oferim. Llavors tot el tema del SAT, que és l'ajuda a domicili, evidentment nosaltres fem un treball en els domicilis on quan es detecta algun tipus de maltractament, doncs hi ha un pla de treball, un pla de millora, un treball amb les famílies, amb els fills, amb l'entorn, vull dir que sempre ho tenim com molt present.
La majoria dels estudis que s'han fet al respecte apunten que un 85% dels maltractaments a gent gran es pateixen a l'àmbit familiar. Acostumen a ser situacions complexes que han de ser contextualitzades i s'han de valorar tenint en compte l'entorn i les interaccions de tots els membres de la família.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Can Boter, la cèlebre masia tianenca, ha estat sempre refugi d'artistes locals. Ara, a més, es reinventa. Oferirà petits àpats i actuacions. És el taller de Can Boter. Sergi Quevedo.
L'Associació Artística i Gastronòmica de Can Boter s'estrena aquest diumenge amb el seu nou espai amb diversos concerts i tapes. Can Boter és un dels centres de creació històrics del poble, però no per això ha de deixar de modernitzar-se i organitzar-se millor. Lluc Armengol ens ha explicat com funcionarà aquesta associació.
La vida hem estat fent coses per Tiana, d'una manera o altra, i simplement el que hem fet ara és organitzar-nos sota un paraigües, que és una associació cultural i gastronòmica, que és potser la novetat, i el que volem fer és el que hem fet una mica tota la vida, intentar dinamitzar el poble culturalment o ajudar que això passi.
L'espai de treball on es faran els concerts del diumenge és una de les principals renovacions. Lluc Armengol ens ho explica.
És l'antic taller on s'hi van construir els gegants de Tiana, per exemple. El que hem fet és refer-lo, endreçar-lo, posar-lo net i posar-lo bonic i acondicionar-lo una mica, doncs, perquè tant el públic com els qui actuïn puguin estar una mica còmodes.
És una associació i, per tant, les activitats es destinen als socis. L'acte de diumenge és, sobretot, una forma de fer-se visibles.
El funcionament de l'espai serà no exclusiu per socis, però sí per, bàsicament per als socis. El que volem és tenir molts socis i que entre tots poder decidir com funciona l'espai. Però, clar, una associació per donar-se a conèixer, per obrir-se d'una manera o altra, d'obrir les portes, i hem decidit fer-ho així aquest diumenge.
Amb aquesta renovació esperen dinamitzar el moviment cultural del poble.
Al llarg d'aquest matí s'ha fet el trasllat des d'un costat a l'altre de Tiana d'una grua de grans dimensions. Concretament, el transport ha anat des del carrer Vista Alegre, a la banda est del poble, fins al carrer Santiago Rossinyol, a l'oest. La pluja, indirectament, ha fet que les maniobres comencessin més tard del previst, ja que el gran camió que ha fet el trasllat s'ha trobat amb un enorme embús abans de venir a Tiana, a l'àrea metropolitana. Antoni, un dels operaris de l'empresa encarregada de fer aquest gegantesc trasllat, ens explica els detalls.
El que carreguem és això d'aquí a sota, que és el de l'obra. És una grua com la que hi ha aquí al costat, però aquesta es recull, va sencera.
Quant pesa?
12.
12
tones.
I la velocitat a la qual circulareu serà baixíssima, no?
La màxima de 80.
De 80?
Màxima, però bueno, a veure...
No, d'aquí allà, vull dir,
No, aquí res, 40 poder. No pots embalar-te perquè... Dintre del casc urbà no pots córrer.
Un trasllat d'aquesta magnitud per les vies força estretes del poble ha tingut la seva complexitat, ha explicat l'encarregat.
Pels carrers, sí. Els carrers són molt estrets.
És aquesta la dificultat més que
aquesta. Això res. Carregar, desmuntar, això res. El problema és, a vegades, l'accés dels puestos. Només traiem les dues, de puestos.
És a dir, que el tipus de transport...
Sí, els alquilen, els arrenden per fer això i ja està.
La pluja d'avui és un factor molt
important? No, és una mica torrecollons, però bueno, cremei. Si no plou o cau pedra, cap problema.
Els carrers Vista Alegre i Roderic Robert han quedat reoberts al trànsit i a poder-s'hi aparcar pels vols de la una.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Els ximpanzés són els cosins germans dels homes. És una frase que hem sentit moltes vegades i que ha estat demostrada científicament. Això ha vingut a explicar dintre de les xerrades de l'aula d'extensió universitària el professor Tomàs Marquès i Bonet, el director de l'Institut de Biologia Evolutiva. Una afirmació que ha explicat a la teoria de persones que s'ha apropat a la xerrada i que han demostrat gran interès per al tema. Explica l'afirmació el mateix Tomàs Marquès i Bonet.
No només ho podem dir-ho, sinó que ho hem d'afirmar-ho, perquè socialment encara hi ha moltes coses que no s'acaben d'explicar bé, mea culpa als científics, però crec que la societat ha de fer un esforç per entendre els missatges que donem. I, per exemple, la frase l'home ve del ximpanzé l'hem de desterrar d'una vegada, perquè el que la ciència ens indica i diria que hi ha poques teories que hagin sobreviscut tan bé el temps com la teoria darwiniana de Darwin, és que fa un temps hi havia un animal que no era un ximpanzé, no era un humà, i que amb el temps va evolucionar i va donar lloc a les espècies. Doncs avui en dia és increïble com encara hi ha certes frases que crec que busquen una confusió quan científicament no n'hi ha.
L'evolució sempre ha estat renyida amb el creacionisme, però científicament s'ha demostrat aquesta situació. Per tant, cal entendre i explicar que ha estat així com l'home ve d'una llarga evolució i ensenyar a les noves generacions aquesta teoria, que és una de les més antigues que es coneixen.
Precisament el que no hem de caure és amb el pseudocientisme o no científic. És a dir, jo crec que el que s'ha d'ensenyar a les classes de ciència és la ciència, i la ciència d'una manera irrefutable ens ensenya que tots els organismes vius estan relacionats entre si, que hi ha uns ancestres comuns, que anem evolucionant i anem canviant amb el temps, i no ensenyar això jo crec que és un error social que no ens podem permetre, no?
Doctor en Biologia, Marquès Bonet, ha estat reconegut internacionalment al costat dels membres del grup que dirigeix a l'IBE, a l'Institut Biològic de l'Evolució, pels seus estudis sobre la diversitat genètica dels grans simis que els van portar a publicar destacats articles en revistes científiques de major prestigi com Nature o Science. A més, l'investigador ha publicat més de 15 articles en aquestes revistes com a membre dels consorcis internacionals de genòmica comparada referents als estudis dels genomes del Neandertal, el Denisova, el Bundó o el Goril·la o l'Orangutà, entre d'altres. El director de l'IBE, des de finals de febrer. L'objectiu és el que es va marcar, és ser un dels centres pioners al sud d'Europa. La feina ja està en marxa i ho demostra precisament el que ha passat aquest dijous mentre era a Tiana i que té a veure amb una de les revistes que ja hem comentat. Science, escoltem Tomàs Marquès Bonet.
Doncs mira, bé, just avui a les 6 de la tarda, avui 27 d'abril a les 8 de la tarda, hi ha dos articles a Science, que Science és una de les tres grans, Nature, Science i Cell són les grans revistes, doncs dos d'elles estan firmades per investigadors de l'Institut de Biologia Evolutiva, surten el mateix dia, i jo crec que és una mostra de l'impacte que busquem a nivell d'institut, que és l'excel·lència i la internacionalització.
Aquesta xerrada torna a estar enmarcada dins el cicle que cada mes organitza l'Aula d'Extensió Universitària Timó, que alterna entre els municipis de Tiana i Montgat.
Una guia dona claus per afrontar casos de maltractament a persones grans al Maresme. La local ha parlat amb la cap de serveis socials municipals. Espectacular càrrega i transport d'una grua de grans dimensions pels carrers del centre de Tiana. Can Boter reinventa. Aquest cap de setmana comença a funcionar el nou espai a la mítica masia. Oferiran concerts i petits àpats sota el paraigües d'una associació.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.